El so del teatre a IB3 Ràdio. Teatres. After
what was said. Transbord, de Sebastià Portell. Text finalista del quart torneig de dramatúrgia de les Illes Balears, adaptat per a IB3 Ràdio. Dramatúrgia i direcció, Sebastià Portell. Intèrprets, Xavier Frau i Lara Díez. Realització, Facundo Tenaglia.
Dolor de ser tan diferent de tu. Dolor d'una semblança sense termes. Dolor de ser i no ser tu. Desig. Maria Mercè Marçal.
El canvi que té lloc en mi és la mutació d'una època. Volve preciado.
Mira'm desaparèixer. Mira'm desaparèixer. Mira'm. Mira'm. Mira. Sarah Kane.
Tornem a començar, doncs. Nom?
Pol.
Nom i cognoms.
Pol Mir Garriga.
Mir Garriga Pol. Edat?
De veres que ho hem de fer cada vegada.
Edat?
26, a punt de fer-ne 27.
26 o 27?
26.
26. Estudis?
Sí.
Quins?
Vaig començar un grau de filosofia, però després ho vaig deixar. I ara estic compaginant la feina amb humanitats.
Apuntaré batxillerat. Quina feina?
Hostaleria, som cambrer.
D'acord. Gènere? Pol, és necessari que repetim aquestes preguntes. Ho saps perfectament.
Tu també. Ho sé perfectament, sí. He après moltes coses en tot aquest temps que fa que ens veiem. Que no he de personalitzar les coses en tu, que no ens podem tocar, ni abraçar, ni manifestar cap vincle emocional, que és bo revisar les definicions que un fa d'un mateix.
Exacte.
I d'aquí tens la meva. Pol, home, 26 anys, vaig néixer en una família humil d'aquest barri. Per això tu ets la professional que m'han assignat. Et puc dir professional o hauria de dir psicòloga, psiquiatra? Doctora en salut mental? Professional va bé. He passat 26 anys de la meva vida sent tractat com una dona. I ara vull canviar. Millor dit, fa molt, massa, que ho vull canviar i ara he decidit fer-ho. Per fi. Vull que tots els documents oficials duguin el meu nom. El carnet de conduir, el carnet del súper, un contracte. Em vull hormonar, però no com ara. Fer-ho així com toca. Prendre testosterona de manera regular i que me la recepti un metge, un endocrí. Que em surti barba, que se m'enrogalli la veu, que em surti més barba després. Evitar veure les cares de dubte de quan dic el meu nom. Evitar veure com la gent cau en jocs patètics per no arribar a dir ella o ell. Evitar que la gent em demani si puc tenir sexe, però del de veres. I com ho duen els meus pares. I que he d'entendre que Déu-n'hi-do. I que deu ser dur per ells.
Vols que parlem dels teus pares?
Potser sí, però no ara. Volies que em repassés i és el que estic fent? Que no he acabat.
Segueix.
Em falta explicar-te per què som aquí, que és realment el meu problema.
Explica'm per què ets aquí.
Vull que se'm reconegui com a home.
Entesos. I tens alguna cosa a dir-me sobre això?
I tant. Vaig néixer dona i tenc un cos de dona... I després de pensar-hi molt, he arribat a entendre que no és que sigui un home ni res que s'hi pugui semblar, sinó que en realitat sí que pot ser que pateixi un trastorn que fa que em percebi com un home i que, per tant, em faci infeliç i incomplet, i si no ho arriba a assolir. I he estat pensant, i crec que pateix disfòria de gènere. Què? No era això el que volíeu sentir? Que admeti davant tu, representant de les institucions de l'Estat, que tenc un trastorn, que som un malalt, que necessita assistència mèdica.
Això no té res a veure amb el que ningú vulgui sentir, Pol, sinó amb el que sentis tu.
El que jo sent és que això és una porqueria. Duim massa dies xerrant aquí, jo intentant fer-me entendre i tu intentant treure'm de la boca que som una víctima més d'aquest trastorn abominable que tots dos sabem que no patesc. Jo no em sento home. Som un home. I això no depèn només del que em pengi entre les cames.
No et vols operar?
No. No ho sé. Pentura sí. Però no, no només és l'operació. Tots sabem que en el cas dels homes, com jo, les opcions no són ni la meitat de bones que les que tenen les dones. És difícil afegir carn allà on no n'hi ha. I encara ho és més que després la cosa funcioni realment.
Així doncs...
Necessito hormonar-me i poder-ho fer legalment, de manera regular.
Però dimarts em vas dir que tu ja em prens de testosterona.
Em prenc, sí, però no perquè ningú me l'hagi receptada.
El teu objectiu és convèncer-me que necessites una recepta per anar a la farmàcia i comprar testosterona, no?
Tampoc. No. O no només. No ho sé. Té nom de flor!
Com?
Disfòria. És un nom com a de flor. Com clamídia o poncètia. Poncètia pareix un nom de dona, però és de flor.
Si realment admets o veus que pateixes disfòria de gènere, tot això està fet, ja ho saps.
No és tan fàcil.
Segur que no.
Per què no parlar mai de tu? Per què no parlar mai de com et sents tu?
Com?
Pareixes una dona.
Sí.
Ho ets. No, no, de veres. No està tot tan clar. Com sé si ets una dona? Pels teus cabells, per les teves ungles, per la manera de vestir, de xerrar?
Saps que no som aquí per parlar de mi, Pol.
Ho sé, però per una vegada. Imagina't que no ho tens tot tan clar. No trobes que és una barbaritat pensar que ets o deixes de ser una cosa en funció dels teus genitals?
Pol, hauríem de parlar de tu. Si parlar de mi t'ajuda a expressar-te, endavant, però jo no puc respondre a les teves preguntes.
Segons la vostra norma, jo no puc saber qui ets perquè és que no t'he vist els genitals. I ara què hi pens? És que tampoc crec que cap dels dos ens en fes gens de gana.
Què?
Va bé, eh?
Què va bé?
Riure.
I tant. No me n'ha pogut estar.
És bo riure. Fa massa temps que no ho faig. Així, vull dir, riure perquè sí.
Et sents deprimit?
No, no exageris, va.
Només t'ho pregunto.
Hi he estat en aquesta situació, sé el que és, i no. Senzillament fa massa temps que no ric.
Abans m'has dit que potser hauríem de parlar dels teus pares.
Mon pare no és.
Què vols dir?
No sé si ha estat mai.
És mort?
No ho sé. No ho crec. Un dia se'n va anar. Mon pare tenia una vida aparentment resolta. Tenia una feina respectable, com a cap de secció d'una fàbrica. Una dona i una filla que no li donava gaires mal de caps. Una filla de 6 anys no pot donar gaires mal de caps. Una filla com jo.
Et culpes de la fugida del teu pare?
Em culp de no haver-lo conegut. De no saber-te contar ara perquè se'n va anar.
Explica'm què recordes d'ell.
Mon pare era un home baix, però ample. I un poc fort. Tenia una esquena així de gran i uns braços forts, amples també. Record que de vegades, quan tornava de la feina i jo ja havia pres el tassó de llet d'abans d'anar a dormir, feia broma amb mi davant mo mare, que se solia posar com una moto. Ell duia camí, a corbata i americana. I només de veure'm, ja es treia la corbata, se l'afluixava i venia corrents cap a mi. Jo fingia que n'intentava fugir, però em deixava agafar. I m'aixecava posant-me només una mala panxa i una altra a l'esquena. I em deia que era com un avió i que en pocs minuts aterraria al país dels dolços somnis. Motor en marxa, tot preparat per l'enlairament! Les hèlics començaven a girar, jo reia. Ell també reia com mai l'havia sentit riure davant mo mare i potser per això tampoc li feia gaire gràcia. Començava el compte enrere. I 10! 9! 8! I mo mare s'empipava.
Toni, que encara faràs que ho tregui
7.
Tot!
7!
Toni, deixa
6.
Estar la nena, que no veus que l'estàs excitant?
5!
He dit que la deixis!
4!
Ets un desastre tot el dia pel
3.
Món! I ara, perquè et faci una estona de cas, l'acabes de desbaratar!
1! 0! Ignició!
És un bon record?
Supos que sí.
Dubtes?
Dubte tot. I també d'això, sí. És bo dubtar. Tenim més records, però...
Amb el teu pare?
Amb tots dos. Però amb un pare, sobretot. Supos que un record amb més força aquelles coses que se n'han anat. I encara més si les has viscudes quan ni tan sols tenies 10 anys i el teu cap encara no és capaç d'entendre ironies, segones intencions. Idees inconexes, incoherents i totes aquestes merdes. De vegades penso que només vaig ser feliç mentre no em vaig demanar si ho era.
Alguns pensen que això és un bon símptoma. I quin era aquest record?
El record és que cada dissabte de matí... Ma mare intentava dormir perquè estava rebentada. Feia feina a uns grans magatzems i tenia uns horaris complicats, mai coincidien amb mon pare. Ella dormia, idò. I jo, com tots els nins, no podia evitar que fossin les 7 cada dissabte i diumenge i tenia uns ulls vedats com taronges, les mans aferrades als llençols. Ho penso ara i em fa molta gràcia. Allà era el meu llit amb llençols de princesetes, perquè llavors ma mare encara pensava que jo voldria ser una dona si dormia entre llençols de princesetes. O senzillament no tenia cap dubte que era una dona i que, per tant, això m'havia d'agradar. Mon pare, però, era diferent. Ell sempre va ser diferent amb mi. Era com si abans i tot que jo entengués res, ell ja ho sabés. Els dissabtes, quan podíem estar junts, teníem una espècie de tracte. Jo m'estaria calladeta fins que ell aparegués. I entrés a l'habitació amb una paperina de paper de seda de color tarongós amb un croissant immens, o jo m'apareixia, ple de xocolata. És que n'hi havia per tot. No em cabia la boca i al cap d'una estona ja teníem tot el llit i tot el pijama empastifats. I això en el millor dels casos. Normalment acabàvem tots dos amb la cara plena de pasteta marró.
I mentrestant, la teva mare on era?
Ma mare segurament fingia que dormia. Però en el fons devia estar esperant-se al llit amb els ulls vedats que mon pare hi tornés i li dugués a ell el berenar.
I no ho feia?
No ho feia. Aquells anys ja no estaven bé. Quan discutien no podia evitar de demanar-me què havia fet jo. Discutien i deien el meu nom en veu baixa.
Toni, la nena!
Miràvem que no estigués darrere la porta.
Toni!
Si algun dels dos alçava massa la veu...
Toni, fes el favor. T'ho demano per favor.
Poc després venien a la meva habitació a veure si m'havien despertat.
Et sents culpable de la ruptura dels teus pares?
Per què? No. Bé, mai ho he pensat. Els pares normals, amb fills d'aquesta edat, intenten no fer soroll quan tenen sexe. I no per això.
Per què creus que se'm va anar el teu pare?
No ho sé.
No t'ho has preguntat mai?
No ho sé, no va dir res.
No va deixar cap nota?
No.
No ha deixat cap nota.
No, mamà, no ha deixat cap nota.
Però l'has vist?
Sí, l'he vist. M'ha vengut a dir bon dia.
I t'ha dut un croissant, també?
Sí, mare.
I no t'ha dit adéu, ni t'ha deixat res dit? Per ningú? Ni per mi? Hòstia, Elisenda, respon les coses quan te les pregunto. Que potser que ton pare s'hagi desaparegut?
Em sap greu.
Tu saps què és? Que algú estigui desaparegut?
No ho sé. Em sap molt de greu, mamà.
És clar que no saps res, tu. Perdona. Perdona, filla. Perdona. Has d'entendre que la mamà està molt preocupada.
Però, mamà...
Digues, confit, digues.
El papà no ha desaparegut. El papà se n'ha anat sense dir adéu.
No degué ser fàcil, això, per la teva mare.
Clar que no. Ni per mi.
I en vau tornar a saber res d'ell?
Res de res. Moltes vegades he pensat que s'havia fotut un tret al paladar amb una pistola de fireta i que m'havien amagat. Jo què sé. Però ara penso que si hagués passat res d'això, ma mare no hauria viscut com ha viscut tots aquests anys.
Com ha viscut?
A l'espera. no ha tocat absolutament res del que va deixar. De vegades encara li renta la roba. I és com si la casa per un dia tornés a fer olor d'escuma d'afaitar.
Creus que aquest episodi pot haver tingut efectes en la teva identitat?
No. Una mica pot ser. Créixer sense un pare sempre té efectes en la identitat. Però no per això som un home. A més, de vegades penso que és millor que no hi sigui.
Millor per què?
És una persona a qui no he de donar explicacions.
És dur, això.
No havíem quedat que no ens jutjaríem, que no personalitzaríem les coses.
Tens tota la raó, disculpa.
No passa res. A mi també m'agradaria poder saber com has viscut tu. Quina relació has tingut amb els teus pares? Si estàs casada, si tens marit o dona, si heu tingut
fills... Serà millor que seguim. Dius que gràcies al fet que el teu pare no hi fos no has hagut de donar tantes explicacions.
Sí. A mon mare va ser més complicat.
Ho dius per la teva sexualitat? Per qüestions de gènere?
La meva sexualitat és l'heterosexual. No som lesbiana. No som una dona. Som un home. I m'agraden les dones, generalment. És que ja no sé com m'ho he de dir. Mai he hagut d'explicar a mon mare que no m'agradaven els homes perquè el primer que li vaig dir va ser que l'home era jo.
I com va ser?
Dur. Molt dur.
A quina edat?
Als 11. O als 16. Als 20 anys. Que no ho sé. És com si cada vegada que intent cercar les traces de la Nina que volien que fos, la veies fugint el temps. Li vaig dir a mon mare fa 3 anys, quan vaig sortir de l'armari, o ho vaig fer als 9, quan li demanava a la padrina per què estava tant de temps a sortir-me la tita.
Pensaves que et sortiria una tita?
Sí, i tant. Jo veia els meus amics a l'escola. La majoria eren nins. Jugaven a futbol, es copien, suaven, els sortien pels davall als braços. Jo feia exactament el mateix. No et pots imaginar l'eufòria que vaig sentir quan em va sortir el primer pèl davall dels braços, gairebé tan potent com la pena que em va fer la lliçó de la meva mare amb la maquineta d'afaitar. Però després de fer tot el que feien els altres nins, el vestuari on em tocava entrar era diferent. I les nines em miraven estrany, una mica malament. Sabien el que passava i se sentien envaïdes. Nalisenda no hauria de ser aquí, perquè Nalisenda és com un nin amb aquella superioritat. Quan les persones s'assemblen al que s'espera que siguin, es pensen que són superiors.
Sents que la teva mare ha estat un fre pel teu desenvolupament sexual?
No exactament. O no més que qualsevol altra mare. Vull dir, quina mare és capaç d'imaginar-se la seva criatura tenint sexe sense compromís una hora baixa de diumenge? És normal. Però crec que no m'agrada per on van les teves preguntes.
Què vols dir?
Em demana si la fugida de mon pare em va fer qui sóc, si he tingut una mare repressora. Però és que jo no necessito justificar-me a partir de mon pare i mon mare, de la meva història. Som el que som. O no es veu?
No m'has arribat a dir com vas parlar del tema amb la teva mare.
Diria que parlar és una paraula molt optimista per tot el que va ser.
Quan va ser?
Fa 3 anys. Jo tornava de la feina, d'aquell bar de lesbianes i masclells, que en deia ella. Ja feia un mes que havia deixat la carrera i ella no ho sabia. Li vaig contar que ara només feia feina i quan em va botar damunt vaig saber que li havia de dir.
I com va anar?
No hi va haver sang. Diguem que no va ser gaire comprensiva.
Per què?
Diguem que...
Per què? Per què, Elisenda, per què? No ha estat una bona mare? No ha estat un bon model per tu? Tota la vida preocupant-me perquè fossis una noia com les altres, una noia de veritat, amb els seus vestidets, amb els seus patins, amb les seves trenes, i ara, això.
Ho dius com si això fos una cosa dolenta.
Com si ho fos? Ja em diràs què és això, si no és dolent. Què s'ho suposa que ha de fer ara? Dir-te ell? Quan cada vegada que et miro veig les faccions de dona de la teva cara, sempre tindràs cara de dona, Elisenda. Facis el que facis, sempre seràs la meva nena. I què? Ara què hem de fer? T'inventem un nom nou? Què? Quin t'agrada? Un nom així ben viril, de camioner, o una cosa més discreta? Va, home, va. No ho entenc, Elisenda. Em sap greu, però és que no en sé més.
No fa falta que ho entenguis, mare. Si em respectes, ja és més que suficient.
Respecte. Respecte, dius. Mira't tu qui em parla ara de respecte. La nena consentida, la filla absorbent, la nena que necessita sempre l'atenció dels altres. Perquè ho saps? Que quan se va anar el papà, tu eres l'únic que el lligava a casa, no? Que els únics petons que es dignava a fer eren els que et feia tu.
Mama, jo...
No, Elisenda, no. No cal que em donis explicacions. Sé molt bé tot el que va passar. Jo també hi era, com ningú. Però va ser el que va ser. El teu pare em va deixar ben abandonada perquè no va aprendre a separar-se com calia de tu, la nineta dels seus ulls, feta la seva imatge i semblança. Estava a gust amb tu perquè no el contradeies. Les nenes de 6 anys no saben què és contradir. I ara què, Elisenda? Eh? Ara què?
Voldria que d'ara endavant em diguessis... Pol. Mamà.
És veritat, això? Va de veritat? Va de veritat, no? No hi ha res a fer?
No.
Que ets lesbiana, jo ja ho sabia, Elisenda. No n'havíem parlat, però d'alguna manera ja sabies que m'estava bé. O que no em costava tant, no ho sé. He conegut alguna de les teves amigues.
Eren parelles, mamà.
Parelles, sí, he conegut alguna de les teves parelles, amigues, parelles. He respectat que portessis els cabells curts, pantalons amples, que te n'anessis a fer feina a aquell catau de gent rara, tots com gòtics, amb arracades i caps rapats. He entès que no hagis estat una persona lluminosa a la vida. Però això no ho sé. Em costa, Elisenda.
Pol.
Deixa'm dir-te, Elisenda, ni que sigui durant un temps. Podem solucionar aquest problema, n'estic segura. Què necessites? Més independència? Més llibertat?
Mamà, necessit ser qui som i que ho respectis.
Si saps des de sempre que pots fer el que vulguis, filla, però això no. Això no calia. Això és molt gros, hòstia. A més, això per les dones és molt més complicat, no? Vull dir que no es pot fer aparèixer una... Tita així per art de màgia, allà on no hi havia pell.
I així va anar la cosa. De poc va servir que li contés que hi havia l'opció de les hormones i que, tot i que no és el mateix, també em podia operar. Que ja ho veuríem.
Buscaves un cert reconeixement?
De qualque manera, sí. Del que som i de tots els nostres silencis. Vull dir... Si durant 23 anys has tractat una persona com el que no és i de sobte un dia aquesta persona ve i et conta una cosa que en el fons podies imaginar però no havies volgut dir mai en veu alta, és que teniu un problema. Una bolla immensa de problemes, com una pilota de xiclet que rodola per un pendent acusat i que cada volta que fa s'hi ferra un trosset nou de porqueria fins que arriba un punt que és que ja no saps que és porqueria, que és la pilota ni de quin color era el xiclet. Diria que m'he perdut.
Has d'explicar les coses com et vagi més bé.
El que vull dir és que duiem massa anys sense tractar les coses de cara. Amb aquell voler somriure sempre, aquell fingir que no passa res. I el món, mentrestant, caient a trossos. El dia que fas una passa així, no és gaire gratificant que diguéssim que ta mare no sàpiga diferenciar entre tu i una travesti de pel·lícula d'Almodóvar. A mi el gazpacho no m'ha agradat mai.
Si tot aquest procés arriba a bon port, tu també et podràs sotmetre a intervencions. No ho has pensat?
Cada dia.
Per això, Pol, no penses que seria una bona idea assumir el tema del trastorn?
No. No patesc cap trastorn. No som una persona malalta. No necessito que un paper digui que estic malament del cap per poder ser qui som. Perquè algú em doni permís per obrir-me la pell amb un bisturí. Que no m'has obert molt, tu, ja.
Recorda que vens aquí voluntàriament.
Ho sé, hòstia, ho sé. Però és tan complicat fer-vos entendre que en mi tot està bé, que no hi ha errors, que no hi ha traumes.
Els traumes no surten a la superfície tan fàcilment.
Parla amb tu i estones és com si parlés amb mo mare.
I això et fa sentir malament?
Això em fa sentir que tu tens la teva història presa, que en realitat no t'importa gens ni mica el que et diré. Que sonarà la teva alarma silenciosa al mòbil, dissimularàs i em diràs, oh, Pol, quina llàstima. Em tem que això és tot per avui. Haurem de concertar una altra visita per veure si finalment ets capaç de creure't que tens disfòria i et dona el vistiplau d'una vegada per totes.
Per això no t'ho diu la teva mare.
Tu ja m'entens.
Abans t'has referit a les teves parelles. Encara no n'hem parlat cap dia.
No sé si mai he tractat aquest tema així com toca, de fet.
Explica'm, com vas començar a tenir relacions, si vols?
No va ser gran cosa. Era el penúltim any de l'institut i una lota del curs següent em va començar a adreçar mirades pels passadissos. Notava aquella raia i s'alterava quan jo hi passava per davant. Tot això t'ho has d'imaginar amb jo com a disfressat. Allò no era jo. M'has d'imaginar sense binder, amb uns pits petits, però que encara es notaven, i amb una veu relativament més aguda. Era una època que em pintava, anava fosc, perquè era una manera de mostrar al món que no estava satisfet. N'hi havia que se'n fotien.
Vas ser víctima d'abusos escolars, també.
També? Com que també? Torna-m'hi. No. Oh, sí, només que qualsevol altra persona mínimament diferent. Però poden deixar de justificar qui som a partir de les meves desgràcies?
Desgràcies.
Desgràcies, sí. No fa falta que ho treguis tot de context. Parlàvem de la meva història, una història feliç. Era tot com a sorpresa, una anada amagat. I al mateix temps començar a assumir que el que venia a partir d'aquell moment seria molt gros. Era com dir, aquest som jo. I a partir d'ara no sortiré d'aquesta casella. Va ser intens. Vàrem estar junts uns mesos, fins que ella va entrar a la universitat.
Ho vas deixar tu, ella? Va ser de mutu acord?
És difícil tenir clares aquestes coses. Supos que vaig ser jo, que vaig notar com necessitava que el canvi entrés com un tsunami a la resta d'habitacions de la casa. Que fes net. No t'ha passat mai que t'has sentit tan desbordada per certes coses que has necessitat enviar-ho tota la merda per començar de nou? Sí. Ho sé, no podem personalitzar. Però t'ha passat qualque vegada o no? Contesta, va. Quin mal ens pot fer?
Alguna vegada ho he viscut, sí.
I d'això mateix em va passar. Començava la universitat. Sabia que m'agradaven les dones, però no estava del tot còmode quan jo també els agradava com a dona. Havia de ser una altra cosa. Una cosa diferent.
Va ser a partir d'aquí que et vas començar a veure de manera diferent?
Això no va tenir un principi i un final. La percepció és diària, va per segons, fins i tot. En el temps que duim xerrant, m'he convertit en una nina de 6 anys, en una filla adolescent i en un home de 26 anys. I quina és la meva identitat real? No. Ara no cal que et pensis que soc bipolar, o que tinc personalitat múltiple, ni res d'això. El que vull dir, però, és que un no se desperta d'un dia per l'altre i diu ara em sentiria molt més realitzat amb un bon parell de collons, amb barba, amb aquesta veu. No, és un canvi gota a gota.
Es pot dir que el canvi va arribar quan vas entrar a la universitat, doncs?
Es pot dir, però com tot el que es pot dir, no és del tot cert. Un pot dir, jo som el de la foto. I pot assenyalar una foto i que la persona que hi surt s'assembli a qui un és. Però ni un paper pot capturar el que és una persona, ni ningú canvia tan poc com perquè aquest jo som no canviï brutalment en uns segons.
Prefereixes no parlar de la universitat?
Això no és vera. M'explic. El que vull dir és que els canvis, a partir d'aquell moment, varen venir amb més violència, més bruscament. Vaig néixer a finals d'any, jo. Vaig començar a la universitat i no era ni major d'edat. Anava a festes i fins que no havia creuat la porta no sabia si m'hi deixarien entrar. Bevia perquè amigues meves m'anaven a cercar la birra al taulell. Jo, a canvi, els menjava la boca una estona. O ens la menjava mútuament. Aquell va ser un temps que tot pareixia néixer, en què només moria allò que altres vegades m'havia fet nosa, mirades, befes, el món quotidià de casa, de la família, fer classes de repàs, quan no en tenia ganes. Tot això quedava enrere. I jo estrenava una vida gairebé ideal.
I com vas viure aquells canvis?
Al principi bé, amb un descontrol que m'agradava. Amb ma mare discutíem molt perquè no passava per casa nostra durant dies. Deia que m'estava perdent.
I va ser així?
Més o menys. Mai no m'havia equivocat en tanta consciència com en aquells temps. És a dir, sempre, d'una manera o una altra, ens equivocam. Deixam enrere coses que ens pareix que no ens agraden. I després qui sap? Però el mèrit està en fer-ho sabent el que fas. Sé tu qui decideixes, i no el contrari.
I no has pensat que, d'alguna manera, si arribes a portar el canvi fins a l'extrem, podries deixar enrere parts de tu que un dia potser trobaràs a faltar?
Ho sé, però no m'agrada pensar-me en aquests termes. Fins avui he estat no una persona ni dues, sinó moltes al mateix temps, i les continuaré sent. Som un home, però al llarg d'aquests anys, si he volgut, també he pogut ser la neta perfecta que anava a dinar a la padrina i s'acabava les llenties. També he estat la filla callada, la filla amargada, la que no xerrava amb sa mare de qui era perquè pensava que no servia de gaire cosa parlar-ne. I Ventura tenia raó, però mira, ja està fet. El que vull dir és que jo no deixaré mai de ser jo i que sempre canviaré com a persona, m'entens?
Potser.
T'ho diré molt clarament. No canvi de direcció. Senzillament, canvi de tren. Ventura arriba al mateix lloc, Ventura arriba a la mateixa hora, però el paisatge serà un altre, més amable, diferent. Ara mateix som una andana a punt de fer transbord. He vengut corrents, amb la llengua de fora. Pensava que no arribava, que em trobaria tot sol. Però no ha estat així. Tu, per exemple, hi ets. No sé res de tu, però hi ets. I són les meves companyes, les que vaig conèixer i de les que em vaig enamorar a la universitat, les habituals del bar, les companyes de manifestacions, i tu, i elles, i mo mare, encara que pareixi mentida, hi sou. Sou a l'estació, sou a l'andana des de fa temps, des de sempre, per sempre, ara mateix. I m'abraçau, i em deixo adéu amb un mocador blanc a la mà i una llàgrima a la cara, sense saber que a la sortida, gairebé segur, ens trobarem, que ens tornarem a veure i ens veurem, em veuré millor, que podrem dir que som feliços. Que això només és un transbord. Em sap greu. Em sap greu si em poso intens amb aquestes coses, però és important que ens entenguem bé.
No has de demanar perdó per res. És bo que t'expressis a la teva manera.
I tu?
I jo què?
Abans m'has dit que també has viscut coses que t'han fet replantejar-t'ho tot. Què és el que t'has hagut de carregar per seguir endavant? No crec que això millori o empitjori la idea que tinc de la disfòria de gènere a aquestes altures. Això que diem bo no fas mal a ningú.
Vaig perdre una persona fa anys.
Una persona?
Una persona, sí.
Qui era?
Ningú.
Ningú no és ningú.
Vull dir que no era...
Qui era?
Prou. Si no vols que aturem la sessió, valdrà més que seguim parlant de tu.
Segur?
Seguríssim. Això no hauria d'haver passat.
No hi estic d'acord.
No fa falta que hi estigués d'acord. Jo ho sé. No sé per on anava, mare.
Eres amb mi a l'andana? A punt de canviar de tren.
El tren, sí. Explica'm com són aquests trens.
Tampoc era tan complicada la metàfora.
Ja saps per què t'ho pregunto.
Ho sé, ho sé. Deus pensar que un tren és el jo suposadament dona, en Elisenda, i que l'altre és en Pol. I podria ser, eh? No et diré que no. Però et dic que no. En un tren hi som jo. I jo també som a l'altre. O no som a cap dels dos. És el que tenen les andanes, les estacions perdudes enmig del camp o de la ciutat. Que no són cap lloc, sinó que duen a un lloc. Per mi, canviar de tren és canviar de manera de viure. En un tren hi visc la vida que els altres esperaven, la que m'han assignat. Una vida basada en la idea de fes el que et dic i tot anirà bé. I a l'altre hi visc la vida que em faig, la vida que és meva perquè l'he triada jo.
D'acord. Pol, veig que ja portem una estona. Potser podríem deixar-ho per la setmana que ve.
Ah, oh, no, no. Acabant de començar a entendre'ns. Avui fins i tot hem rigut. Recordes la darrera vegada que vas riure amb un dels teus pacients? Te'n recordes?
No. No, la veritat és que no.
Segur que no em vols dir res d'aquella persona que vas perdre.
Pol, prou.
Segur?
Pol.
Seguim, va. Seguim. Et promet que seré bon al·lot. És per això que som aquí, no?
Per què?
Per ser un al·lot.
Seguim. De què vols que parlem?
Parlem de coses bones.
Bona idea. Coses bones. Digues.
Nalea.
Qui és Nalea?
Això és molt difícil de dir. Et podria contar què m'ha fet a mi.
Digues.
La vaig conèixer fa 2 anys. Jo tornava de festa amb unes amigues. Havia sortit un sol insuportable i no sabíem on anar. Passejaven contents, mitxigats, pel centre. I de sobte, allà era ella. Una al·lota una mica més gran que jo. Cabell curt, negre, de pell molt clara, mig transparent. Tenia uns ulls de color verxiclat, verclorofila, i em somreia amb una palangana de pastissets a la mà.
Bon dia, noies!
Sense insultar, eh? En aquell temps em preocupava molt que la gent veiés que no era una dona.
Doncs bon dia, nois! Què en voleu?
I de sobte m'hi vaig fixar. Eren allà, damunt la palangana. Bocinats de croissant de xocolata perfectament teats, amb aquell puntet de pastella fiscosa i dolcíssima que m'entrava pels ulls i no en sortia.
Teniu sort perquè sou matiners. Som fets de fa poc.
Però jo ja no l'escoltava. O l'escoltava tota, no ho sé. Una criatura adorable, que mirava les meves amigues, sí, però que sobretot em mirava a mi, m'estava oferint, després d'anys, després de nits sense fer l'avió, després de molts dijous sense contes, després de massa aniversaris tot sol, el que pràcticament no recordava.
I què va passar?
Va passar el que va passar. El Lot coneix el Lota, el Lot el convida per anar a croissants de xocolata i el Lot espera que acabi el seu torn per poder-hi xerrar una estona més. I així per sempre.
La vostra relació es basava en xerrar.
Sí, però no només. Ens vàrem convertir en el que molta gent en diria una parella. A la nostra manera, en tot cas. En aquell moment jo ja havia decidit ser fidel a qui som. Ser un home. I no tenia por de dir-ho. Ell em va conèixer com era. I el més sorprenent era que li agradava.
I quant temps vau estar junts?
Mig any, un any... Fins ara, potser? No t'ho sabria dir. Què vol dir estar junts? Si em demanes si ens estimam, la resposta serà sempre sí. Si ens demanes si dormim junts, et diré que de vegades, de tant en tant, massa poc, pel meu gust. Fins i tot que alguna d'aquestes vegades tenim sexe. Però és cert que la nostra relació ara és molt diferent de com va començar.
Diferent en quin sentit? Millor, pitjor...
Quina mania em voler definir les coses, per favor, però com si una relació se li pogués posar nota. Que era de 6, de 4, de 10... Millor o pitjor, no ho sé. Diferent, essencialment diferent. Amb els mesos, així com ens anàvem coneixent, i coneixíem també les nostres misèries, les nostres vulnerabilitats, així com ens ajudàvem, vàrem entendre que hi havia d'haver una altra manera de conviure. Una manera més amable de fer.
Us vau convertir en el que es diu una parella oberta.
Sí. Però una altra vegada, no només... No només ens vàrem obrir en el pla del sexe, sinó que de la manera més natural ho vàrem obrir tot. Absolutament tot. Va ser una etapa d'uns pocs mesos en què tots dos vàrem viure canvis importants. Ell em va animar a deixar filosofia i a fer una altra carrera i em va trobar la feina que faig ara. I jo la vaig animar a anar-se'n un temps a l'estranger. Viu a Londres ara, allà. Fa d'oper. Jo estic segur que se la rifa, no és perfecta per als nens petits. No ha deixat mai de jugar, supos que per això sempre... ens hem duit tan bé.
Sona molt bé.
I no només hi sona, sinó que és fantàstic. Nalea també va ser la persona que em va animar a prendre testosterona. Ni que fos sense recepta, ni que fos de manera pirata, com deia ella.
Que sí, Pol, que ho he llegit al llibre de Preciado. És brutal. Una espècie de dietari... en què teoritza sobre el gènere i la sexualitat i el capitalisme i al mateix temps explica com es va aplicant testosterona en forma de gel.
Sentir-li aquestes paraules em va entusiasmar i m'espantava parts iguals.
Es veu que abans es deia Beatriz i que va néixer a Burgos i que el seu pare tenia una mena de magatzem de cotxes i que no esperava de cap manera que la seva filleta, una nena de casa bona, acabés dirigint un museu a Barcelona. Amb barba, com a home. I el que era pitjor, que tingués una opinió.
Vinga!
Sí, ja pots riure ja, però em sembla apassionant.
Sí, jo no dic que no, però no sé què pot tenir a veure amb mi una Lota nascuda a Burgos. Que
no m'has deixat acabar.
Ja, Lea, però...
No, Pol, no m'has deixat acabar. Sempre fas el mateix. Començo a parlar del teu tema, que t'agradi o no, és el nostre tema... I fas el que sigui perquè ens posem a xerrar del temps, de discos, perquè riguem o perquè em tornis a menjar el cony.
Ara em diràs que no t'agrada.
M'encanta i ho saps, Pol.
Ja.
Pol.
Què?
Crec que en aquest llibre hi ha una resposta a la teva situació.
I així va ser com vaig descobrir la manera en què Preciado va passar de dir-se Beatriz a dir-se Pol. Com, a partir de l'administració totalment pirata i clandestina de testosterona, aquell cos s'havia convertit en un camp de pràctiques del gènere i vivia l'eufòria dels primers pèls, de la veu rugosa, del tòrax i dels músculs en expansió. En aquell llibre, que no en tenia quan no m'havia arribat abans a les mans, hi trobava el camí que duia anys somiant i que no m'havia atrevit a traçar.
El camí cap a la teva masculinitat?
Sí, però no només, sinó molt més enllà. Amb la idea de sabotejar el gènere, podia arribar a ser home, seguir a ser dona, tenir el cos que m'agradava, canviar tant com volgués. Tenia amor, tenia feina, tenia una carrera i una mare amb qui discutir, com tothom. Però el que necessitava en aquell moment era un canvi gros.
Així penses que ets un home o no?
No.
No ho penses?
No. Ho som. Som un home. I ho som quan ho dic. I ho som quan vaig al banc i el caixer dubta si tractar-me d'home o de dona. Ho som quan entra el vestuari masculí d'un gimnàs i ningú més que jo dubta de si estic allà on toca. Perquè el meu cos és meu i de ningú més. I ningú té per què jutjar-me pel que em penja o no entre les cames.
Però necessites canviar-te el nom?
És el meu nom. Mira, el que estic fent no és fàcil d'entendre, però encara és més mal de fer. Poden passar moltes coses. Quan vaig llegir el prospecte del gel que m'he estat posant, vaig estar a punt de cagar-me i d'enviar-ho tota la merda.
Com el vas aconseguir?
Ho vaig comprar al Mercat Negre. Tesors? No ho sap gaire gent, però resulta que també hi ha un mercat negre per aquestes coses. Amb Nalea no vàrem aturar fins que vàrem aconseguir el contacte d'una amiga que tenia accés precisament al mateix gel que es va posar Preciado per escriure el llibre.
Com es deia?
Testogel, 50 mil·ligrams. I tenia uns efectes secundaris que haurien tirat enrere la persona més temerària.
I tu no ho vas fer?
La temeritat pareix molt més petita quan es mescla amb ganes i desesperació.
Ja. I quins efectes secundaris tenia?
Engrandiment dels pits i, dolor. Disminució del desig sexual, acne, depressió. Una depressió a aquestes altures. Canvis d'humor, mal de cap, pico a la pell, sequedat a la pell.
Déu-n'hi-do.
Alerta que seguim per bingo.
N'hi ha més?
N'hi ha més i millor. També hi ha diarrea. Diarrea era de les meves preferides quan la vaig llegir. Envermelliment o irritació de la pell que s'assembla a la picor o a la sequedat, però no és el mateix. Inflamació a les mans, dels peus, dels turmells, més. Dificultat per respirar, més. Marejos, més. Desmais, debilitat o formigueig als braços, al cames, al pit. Dificultat per orinar, micció freqüent.
Vaja.
I falta la meva preferida.
Il·lumina'm.
Ereccions!
Aquesta era la teva preferida?
No ho entens. No t'imagines com em feia sentir pensar que aquell gel pretenia donar-me una erecció sense ni tan sols tenir l'objecte que me les proporcionaria. Quan ho vàrem llegir amb Nalea, vàrem riure una bona estona.
Però, Pol, és que això és molt bo.
Sí, o què? No fa falta ni que m'operi. Em pos 5 mil·ligrams de cremeta màgica cada nit abans d'anar a dormir i vinga, l'acció.
És que és molt fort.
Segons com ho miris, fa un poc de ràbia, també.
Què vols dir?
Lea, és evident.
No et segueixo.
És un gel de testosterona.
Sí.
Promet ereccions.
Sí, sí, sí. Havia arribat temps aquí, però què? Què passa?
Que aquest prospecte dona per fet que, si l'estic prenent, és que som un home. Un home dels que tenen penis i tota la resta, m'entens?
Ja.
Ja.
Sí. Pol, perdona, tens tota la raó. Que fort, perdona.
No et preocupis.
Vols que t'ajudi? Crec que m'agradaria ajudar-te a posar-te la primera dosi.
I així va ser com, amb l'ajuda de Nalea, la meva venedora de croissants de xocolata preferida, vaig començar a administrar-me testogel 50 mil·ligrams dia sí, dia també. I com aquests darrers mesos he reunit el valor per decidir-me seure'n davant tu perquè em facis dir que estic malalt. No em demanaràs res més?
Pots parlar del que vulguis. Som aquí per això.
Fantàstic. I d'avui parlar de l'eufòria que vaig sentir la primera vegada que em vaig posar la crema. Amb Nalea, a casa seva, abraçats al sofà. em va dir que em tragués la jaqueta i li vaig fer cas. També em va dir que em tragués el jersei. Em va acariciar la pell dels bíceps i l'interior de l'avantbraç, com si aquella hagués de ser l'última vegada que els veuria. I Pentura tenia raó. Em va dir l'orella.
Relaxa't. Sóc jo. Tanca els ulls i espera. Estic amb tu.
I jo amb tu.
Així. Molt bé. Ho notes?
No, no ho sé, Lia. Què hauria de notar?
Com et pica la barba, com et canvia la veu, com el coll se t'eixample i de dins tu volen sortir dos testicles com dos ous de pagès! No, de veritat. Estàs bé?
I jo no podia estar millor. A prop de la dona que estimava, que estimo avui. I més a prop de mi mateix. Acabava de sortir del tren que m'havia asfixiat durant més de dues dècades i arribava a l'estació. S'anunciava la nova parada. Una vida nova! Una vida nova! Deien per megafonia. I jo per dins sentia com en realitat cridaven. Una vida millor! Una vida millor! I ara som aquí.
Aquí on?
Aquí, en aquesta consulta. En aquesta andana. A punt per fer transbord.
No et vols operar?
No per ara. El que ofereixo no em serveix. Qui vol una polla que en realitat és una vena de l'avantbraç? Qui vol una bomba que cal activar amb un botonet per tenir una erecció?
Són opcions respectables.
Ho són, i no seré jo qui no les respecti, només faltaria. Però no som el tipus de persona que es doni per satisfet amb això. Jo no.
I doncs?
No t'has demanat mai perquè a les 12 setmanes d'embaràs els pares i els metges es passen l'estona cercant el bonyet que serveix per dir si és nina o si és nin? No t'has demanat mai perquè a mi de petit em varen fer un forat a cada orella i els meus cosins nascuts homes no? No t'has demanat el perquè de la roba dividida per gèneres? No t'has demanat com ens fica en el cos els significats i les perversions dels colors? No t'has demanat perquè les pastilles anticonceptives fan baixar els nivells de testosterona de les dones? No t'has demanat perquè moltes dones no saben que tenen testosterona? No t'has demanat el perquè de les barbes, el perquè de les veus, el perquè de les depilacions, de les aixelles, de les cames, de les celles, de la roba que accentua el pit, de la roba que accentua el cul, de la roba que dissimula les natges, de la roba que ens ho destaca tot i de la que ens ho amaga tot? No?
No sóc jo la que respon preguntes.
Sé perfectament que tot això, o gairebé, em diries que no.
Pot ser.
I de jo vaig decidir viure plantejant-me aquestes coses. Vaig decidir que volia croissants de xocolata a la meva vida, que me'ls menjaria tots, que el pare hi seria sempre que els tastés, que la mare també hi seria, que les persones com tu no hi seríeu mai perquè no us atreviu a dir que voleu, que en Alea hi seria sempre, amb croissants o no. Però que qui seria sempre segur, per molt malament que anessin les coses, seria aquesta barreja de cares i d'idees i de penes i de festes que som jo. No dius res.
Ens hem passat de 7 minuts. Ho haurem de deixar per la setmana que ve.
No et serveix de res, això. No em demanaràs el què, com cada vegada.
Pol...
Vinga, sí, demana-m'ho. Pots et sorprendre tot?
Mira, Pol, a mi em fa tantes ganes d'estar aquí com a tu. Tots dos volem que estiguis bé, a tots dos ens desagraden aquestes converses. Saps perfectament que la manera més fàcil d'acabar i d'aconseguir el que vols és dir-me el que ja saps. Faig un informe, una cosa senzilla, sense detalls, tot positiu. I tothom content. Tu tens el que volies i jo passo a parlar amb el següent.
Ja.
Pol, què em dius?
Què et dic? Et dic que mentre no passi el meu tren, jo m'estaré aquí, assegut, tranquil, avorrit fins i tot, tant se val. et dic que menjaré croissants amb els meus millors records. Et diré que aquí els únics malalts sou vosaltres, i no jo. En vols? After what was said, I can't help but sleep with one eye open. The integrity of what we share is now unconvincing. The greatest love both is and never was. I carry on, but I can't forget what was said. After what was said, the things you really think of me, that's fine, 'cause I think that you're pathetic, really, just like your family. Break free, much too easily. My best friend, I can't forget what was said. There's a hole in everything, and I have yet to see the proof of friendship till the end, and not three quarters the way through, of love that perseveres when seen in close up to my dear friend. A heart cannot be true, not completely, so what to do? I've always left just as the leaves were changing you. Why give life the chance to make another mockery of our dear romance? Better to come and go. Honor the weeds as they are meant to grow. There's a hole in everything, and there's nothing you can do. It's always out with the old and in with the new. No love without the whispering, so I pretend it's otherwise. Better to be on the road than in a house of cards and lies. I rid myself of friendships with poison on the rim, of love that had gone sour, a merciful killing. Rid of insincerities and rid of all poison. I sent them all to hell, and nobody was left. The greatest love
carry on, but I can't forget.